steps back. Crossover, fires away. Wow! Another three from Curry. Gets it to LeBron for three for the win.
Es uno contra uno con Kevin Garnett. Ahí tienen a Gasol con ganas de jugársela.
Espectacular, Damián.
Què tal, com esteu? Molt bona nit, benvinguts a 305, benvinguts al programa número 33 de la cinquena temporada, l'últim que farem aquesta temporada aquí a Ona de Sants Montjuïc, el 94.6 de l'FM a Barcelona Ciutat. En unes setmanes que pensàvem, després de les finals de l'NBA, que serien una mica més tranquil·les, que no hi hauria tanta activitat, però déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do amb la nit del draft, déu-n'hi-do amb els traspassos que va haver-hi, déu-n'hi-do amb els premis que tindrem demà, déu-n'hi-do també amb els agents lliures que comencen a partir, el mercat d'agents lliures que comença a partir de l'1 de juliol. Déu-n'hi-do, quins dies. Aitor Fuster, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Molta cosa i, per tant, avui ens centrarem, de moment, només en el draft.
Només en el draft, tot i que ens espera un estiu mogudet. Segurament intentarem portar algun programa parlant d'aquesta free agency que començarà el mes que ve. I bé, un estiu que ja ha començat mogut amb els moviments d'aquest draft, sobretot el de Jimmy Butler, el més sorprenent de tot, segurament abans de començar aquesta nit màgica on es diu que poden aparèixer molts jugadors franquícies, i parlarem bàsicament de qui han estat aquests guanyadors i qui creiem que són els perdedors d'aquest espectacle que vam tenir fa un parell de matinades.
Doncs som-hi, no perdem més el temps i comencem a analitzar els guanyadors i els perdedors en primer lloc d'aquest draft 2017 de l'NBA. Som-hi, va! And you say Shy City, Shy City, Shy City. I'm coming home again. Do you think about me now and then? Yeah. Do you think about me now and then? 'Cause I'm coming home again. Oh. Home again. I met this girl when I was 3 years old, and what I love most, she had so. Aquesta música té una explicació. És la música que vam triar per la primera l'audioguia, és a dir, el primer programa de la temporada. Si us recordeu, vam prometre que faríem el recompte de veure els over-under, no? Quants n'havien encertat, recordeu, en funció d'aquelles apostes de Las Vegas, les prediccions... Bé, hem fet el recompte avui i el guanyador, anem a saludar-lo, és l'Arnau Molins. Arnau, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Una injustícia total, perquè crec que deu ser dels quatre components del programa el que menys partits ha vist aquest any.
quina segurament, acusació, segurament. Acusació aquest any greu, segurament, eh? Sí.
Bueno, ja està clar que no serveix de res veure tants partits perquè jo he quedat l'últim de l'equip del programa.
S'ha de dir que és Arnau 16, servidor i Alejandro 15.
16 de 30, eh?
Sí,
són bastant lamentables.
Traspat.
Si heu de fer apostes, apropet. No ens feu gaire a casa nosaltres en general.
I l'Aitor amb 14. Anem a saludar també a l'Alejandro Gaitán. Alejandro, què tal? Bona nit.
Bona nit, bona tarda.
Bona tarda per tu des de Colòmbia. Què has de dir tu d'aquest 5 raspat, d'aquest 15 de 30?
Home, 50% play-offs i així ja anem fent.
S'ha de dir, deixeu-me apuntar també que està... Hi havia apostes, és a dir, hi havia equips que igual era 33,5, tots havien dit per sota i feia 34. Vull dir, no... Hi ha casos molt extrems.
Molt justets.
El més extrem és el cas de Houston Rockets, que li donaven la predicció de 41 victòries i tots van dir, hola, 41 victòries per sota, però seguríssim. I al final...
Per sobre.
I l'hem menjat, sí.
Però d'altres també, tipus Cleveland, per exemple, vam encertar que seria per sota.
Per cert, no sé com vam començar la guia, però la devíem començar en Chicago perquè és la cançó del senyor Wade tornant a casa.
Correcte.
El gran protagonista de la nit del draft. No, no Wade, sinó Chicago.
Per Howard. Era per Howard tornant a casa.
No, aquesta era per Chicago.
Aquesta era per Chicago, Wade, segur.
Sí, que he tornat a escoltar avui el programa i ahir sí.
Jo volia dir també una altra cosa que no vam encertar. A part d'aquest 50% pelau, és que no vam encertar quin ha estat el primer entrenador acomiadat, perquè no n'hi ha hagut cap.
Perquè no n'hi ha hagut cap, és veritat.
Si no, els que havíem dit tenien moltes opcions, però no n'hi ha hagut cap, així que tampoc hem encertat.
Bé, un petit record del que va ser l'inici de temporada, però ara sí, entrant en matèria de draft, al final, el que pronosticava a tothom que seria una gran nit pels joves, es va veure totalment eclipsat pel traspàs de Jimmy Butler a Minnesota, que a més va arribar just en el moment en el qual s'havia de seleccionar Markel Fultz com a número 1 del draft. I al final Jimmy Butler a Minnesota, i deixem-me que comenci amb l'Alejandro també, que el podem tenir uns minutets, Boston, poca cosa.
Sí, una miqueta com sempre, Danny Ainge, quan va rebre el número 1 prometia focs artificials, però hem de confiar sempre en ell. Ell va decidir agafar Tatum, canviar el pick 1 per aquest número 3 i una futura selecció. Va aparèixer a les converses per Porzingis, per Paul George, per Jimmy Butler, com sempre, però jo confio en ell. M'agrada molt Tatum, realment. O sigui, una vegada superada la fase Fultz, Tatum és un jugador que em sembla molt interessant i dels més aprofitables pels Celtics, perquè té una capacitat ofensiva espectacular i realment és el que necessitem. De defensors ja anem sobrats.
Sembla que hem tingut un petit problema de connexió. Ara intentarem recuperar l'Alejandro, que recordeu que hem atracat avui uns minuts en directe des de Bogotà, que és on el tenim vivint allà.
Ara sí.
Deies, Alejandro.
Sí, no heu sentit res del que he dit?
No, sí.
Sí,
he sentit que t'agradava molt el Tatum.
Sí, exacte, sí.
I que anàveu sobrat de defensors, és on ens hem quedat.
No, era aquest punt, que defensors tenim molts i una mica esperada, sobretot, jo crec que el principal mercat és l'agència lliure. No sé si Gordon Hayward, si intenta aconseguir Paul George, però a partir del 1 de juliol tenia ja de treballar molt.
Paul George, en tot cas, per un any.
És un tema que s'està parlant molt al Twitter, al Twitter Celtics. Hi ha maneres i maneres. Evidentment, si ve Paul George, ja ha de sortir o ve tot el nucli Celtics o, com a mínim, al Horford, en el cas de voler renovar-ho. Jo, amb aquesta condició, no estic a favor.
Però
jo prefereixo que vingui Gordon Hayward.
Un jugador que realment ha professat el seu desig d'anar als Lakers?
Sí, és això, evidentment. Si ve renovat. Ve amb un contracte de 3 temporades més. Està clar que tampoc som idiotes. Però és el que dius, és canviar tot el projecte per un jugador, que a més és dels Lakers.
Veig que no es fa molta gràcia el tema Paul George, crec que és intel·ligent apostar per un home com Gordon Hayward, bàsicament perquè n'hem parlat 20.000 vegades de la relació que té amb Brad Stevens. I abans de que marxi Alejandro, ja que ens hem fet aquest plantejament de guanyadors perdedors d'aquest draft, si haguessis de situar Boston, on el situaries?
No, en un promig, vull dir, decisió correcta, no una gran decisió correcta. I dels segones rondes diuen que O'Helley és una mica un estil, diuen els experts, jo tampoc opinaré perquè no soc un scouting. A la mitjana, una mica.
Sí que és cert que dèiem a l'especial draft, que vam fer l'altre dia, de forma una mica casera, que Tatum era segurament el jugador que més li convenia als actuals Celtics.
Sí.
Era el perfil que més faltava.
La idea. Sí, és la capacitat ofensiva. Vull dir, és com Jaylen Brown, però amb capacitat ofensiva en comptes de capacitat física.
Doncs bé, no molestarem més a l'Alejandro. De moment ara sí que estava aguantant la connexió, però havia de marxar. Sí,
però els meus braços estan a punt de morir,
Aguantant aquí el cable. Alejandro, moltíssimes gràcies i també per haver estat uns minutets aquí a l'últim programa, aquí a Ona de Sants.
Un plaer, com sempre.
Que si fem algun programa d'aquests també caseros, segur que...
No, a l'agost podem fer un l'Alejandro i jo des de Bogotà i vosaltres des de...
Al final farem més a Sud-amèrica, no? Serà un 305.
Exacte.
305 des de Ràdio Internacional.
Ràdio Caracol, no? Molt bé. Alejandro, una abraçada.
Una abraçada.
Una abraçada. Adéu.
Bé, acomiadem a l'Alejandro. Ens quedem per aquí els tres habituals en aquesta tertúlia i el que dèiem, Jimmy Butler, protagonista. Aguantarem el tema uns minutets per ubicar-ho a la llista de perdedors, segurament. I anem amb els guanyadors. No era una, era una autèntica obvietat que el número 1 seria per Markel Fultz i el 2 per Lonzo Ball. A partir d'allà podia passar qualsevol cosa i no va haver-hi tampoc tant enrenou.
Ens va decepcionar una miqueta el pare. Jo m'esperava una miqueta més de la Bar.
Home, va estar...
Va fer algunes declaracions d'il·luminat de la vida, però jo m'esperava una miqueta més del pare. Però la veritat és que no va haver-hi massa sorpreses. L'1 i el 2 ja estava decidit. A més, si seguies Twitter, anaves veient com el senyor Bosch t'anava fulint 1 per 1 totes les eleccions. Te les deia un quart d'hora abans.
Però és que aquestes coses s'han de mirar sense el Twitter. Arriba un punt o mirant-les en Twitter per fer el teu post del que vulguis comentar. Però arriba un punt que no té cap sentit obrir la pàgina o no sé quina és la solució, perquè perd una mica la màgia de d'esperar quin serà l'elecció de cada equip.
Han sortit imatges curioses, com per exemple la Green Room dels Milwaukee Bucks, on seguien allà totes les, el que passava, tota l'evolució. Amb una pantalla tenien el Twitter d'Adrian Wojnarowski, directament, amb tots els tuits.
Sí, és que estava tot ja escollit. Sí.
Home, no és dolenta, eh?
No.
No és dolenta, et dona una mica més de temps, no?, en aquest compte enrere de 5 minuts a la primera ronda, i 3, si no vaig equivocat, a la segona.
Segona, jo...
No, dic que em sembla que el minutatge baixa i passa de 5 a 3.
Sí, perquè si no seria...
Perquè et dona una mica més de... Et dona una mica més d'això, no?
De vidilla.
De vidilla.
Sí que és cert que es va viure una situació nova... I jo, a mi em va sorprendre, perquè que no es fes abans. Que és que al final, quan sortia Marc Tatum, no el jugador, ni l'actor.
Vale. Quants Tatum, tu?
El vicepresident, quan feia l'anunci de les eleccions de segona ronda, hi havia algú entre el públic...
Que l'incertava totes.
Que les cridava abans. Que clar, és perquè tens el Twitter allà
tens
i...
Tens el Twitter de Wash.
I les vas dient, clar, m'estranya que no passés abans. Perquè això ve passant des de fa anys.
Sí, és espectacular, perquè hi ha un moment que no es pot aguantar.
Se li escapa el riure, eh?
Se li escapa el riure, però en dos consecutives n'hi ha una que és bastant bèstia. Sí, n'hi ha una que directament s'està partint la caixa perquè hi ha un tio a sota...
És que ho diu molt alt, el tio mirant...
És que se'l sent a la retransmissió i tot, vull dir, no és només ell que ho senti.
Allà en els pics 50, allò que segurament molta gent ja ha marxat, però...
Xaxa, Bezenkov, eh?
Sí, és veritat. No deixa de ser curiós. Anem amb els guanyadors, va. Sacramento, aquí veig que us convenç com a guanyador clar del draft.
Jo aquí em genera un dubte. Em genera un dubte de coses que havien fet. Però venint dels precedents de Sacramento, crec que ha fet un molt bon draft. Ha escollit a 3 jugadors en primera ronda, a De'Aaron Fox en el número 5, un molt bon pick, un jugador que perfectament podria haver estat entre el 3 i el 5, si descartem que Lonzo Ball i Markel Fultz estaven en segona i primera posició. I després...
Deixa'm dir de De'Aaron Fox, jo crec que des d'allà, no sé si principal, però un dels grans candidats al Rookie of the Year de l'any que ve.
Jo apostaré per Los Angeles, ho sento molt.
Tu
però
l'amic Lonzo.
Sí, jo crec que Lonzo l'any que ve serà la gran revelació i serà el Rookie of the Year.
Vist l'èxit que tenim últimament, sobretot
sí,
amb el vídeo
de YouTube.
Sí, segur
que fallo. Aposteu per...
Segurament
el número 7. Per Josh Hart, el número 30, és igual.
Sí que és cert que els primers picks sembla que venen per tenir un impacte immediat.
Sí,
Fultz serà titular, Lonzo serà titular, a més, compte, després ho parlem, però les paraules de Magic i de Rob Pelinka, déu-n'hi-do,
Potser Tatum surt des de la banqueta, aquí no ho sabem, però segur que té un impacte immediat també a Boston Celtics.
Josh Jackson
ha de ser titular a Phoenix, i el mateix de Aaron Fox serà titular i serà el base dels nous Sacramento Kings. Després tenien el pick número 10 i el van canviar pel 15 i pel 20, si no vaig equivocat, amb Portland. I aquí és on jo dubto. M'agraden molt les eleccions que han fet. En el 15, Justin Jackson, ja en van parlar molt durant el March Madness, el líder de Star Hills, campió de la NCAA, un jugador amb molta envergadura, que pot jugar al 3, pot jugar al 4, que ha millorat molt el llançament en la seva última temporada a l'equip de North Carolina. I després, el 20, Gary Hiles, que és un jugador...
Harry Giles.
Vale, molt bé.
Les
no passa res, no passa res. Ho tinc ben escrit aquí, eh?
Sí,
jo també he al·lucinat. És pivot de Duke, que ha fet molt poquet aquesta temporada, però que ha tingut problemes de genolls a tots dos genolls. Un torn a ACL a cada un dels seus genolls. també, també llegia...
El Jackson aquest no és el que havia jugat al Barça, l'Estudiant, és Unicaja, no.
No, no.
Aquest és Edwin, no?
Sí.
M'estic confonent de Jackson, vale, vale.
Sí, sí.
Que se'n va a la Xina.
Jackson 5. Sí, se'n va a la Xina. Aquest jugador és interessant perquè és un jugador que, abans de les seves dues lesions de genoll, molts deien que era el millor de la generació, en tots aquests rànquings que fan
els mocs,
els pròspecs que van a les universitats, era el número 1 de la seva generació. Va tenir aquests dos problemes dels seus genolls i la seva producció realment diu que aquesta temporada està molt i molt baixeta, però s'ha dit que ha acabat jugant i veurem quin és l'impacte. És jugar-te-la. Al cap i a la fi, si et surt bé, et pot sortir molt bé, perquè el cap i a la fi és un número 20, i si no et surt bé, doncs mira, ja no és una elecció d'aquelles, no és un Greg Oden que agafes en primera posició, perquè m'enteneu.
Ni un... Ara em surt el jugador que va escollir Cleveland...
Anthony Bennett.
Bennett, exacte. Sí, sí.
Perdoneu. Sí, és que aquí l'aire condicionat està una mica fort. Al final també són jugadors contrastats, és a dir, jugadors coneguts a nivell del panorama universitari nord-americà.
I a mi el que em feia dubtar, Pau, és que potser en comptes de canviar aquesta 10 per la 15 i la 20, a la 10 hi havia un jugador com Malik Monk, encara sense escollir, que va ser escollit en la posició número 11 per Charlotte Hornets, i la parella d'Aaron Fox, que a més es porta molt bé, Malik Monk, que han compartit a Kentucky, podia haver estat, perquè no, una molt bona parella, un molt bon backcourt per l'equip de Sacramento. Tot i així, crec que el canvi surten guanyant i crec que han fet, dels equips de dalt, crec que han fet el millor draft de tots.
Anem
evidentment
els...
sense comptar amb els més top, eh?
Anem amb els teus Lakers.
A mi els meus Lakers em van agradar molt. La segona elecció estava cantadíssima, sí, ja després del traspàs de D'Angelo Russell. Jo crec que s'ha de destacar, més que el draft, els moviments previs que van fer pel draft. Perquè pel moviment previ ja el van comentar, diria que... No el vam arribar...
Va succeir just després.
Sí, va succeir entre la producció i tirar el programa.
Sí, sí.
Doncs el traspàs dels Lakers, que suposa enviar D'Angelo Russell a Brooklyn i a, sobretot a Mozgov, per alliberar massa salarial de cara a l'any que ve,
és que té el que...
16 milionets.
El que vas fer allà amb Mozgov.
Que cobrava Mozgov, sí.
El problema va ser el que vas fer l'any passat, que ja ho vam criticar aquí, per cert. I fitxar un jugador, han portat un jugador com Brook López, que acaba contractar la temporada que ve, que pot donar bons minuts, sí, perquè és un bon pivot de la Lliga. És un jugador que, tot i estar a Brooklyn els últims anys, ha estat productiu sempre.
I no se n'ha parlat, però és un altre dels pivots. Hem elogiat molt a Marc Gasol, lògicament pel fet de ser d'aquí, però jo crec que per lo amagat que ha estat Brooklyn aquesta temporada, també és elogiable l'evolució de Brook López, que és un pivot que encara ha tirat més fins i tot que Marc Gasol des de la línia de 3, que ha fet aquesta evolució, perquè estem veient pivots de l'estil de Joakim Noah, de Dwight Howard, que també marxa traspassat, que es queden sense lloc a la Lliga.
Sí, sí. Aquí veurem què fan els Lakers. Com a mínim tenen una temporada per decidir si se'l volen quedar o no. Jo crec que no se'l quedaran, perquè bàsicament el moviment està fet expressament per alliberar massa salarial. I després aconsegueixen també un pick, que em sembla que és el 27 o el 28, perquè tenien 27 i 28 en aquest draft, en el que escolleixen a Kyle Kuzma, que jo sincerament
no sé qui és.
No el tinc molt controlat, jugador, si no estic equivocat, de Utah, però per exemple Larry Nance ha comentat en un podcast de Hoops Hype, si no estic equivocat, que va coincidir amb ell amb training camps i era un dels jugadors més destacables. I després crec que és molt interessant que van canviar aquest 28 per dues rondes, que són la 30 i la 42, i a la 30, que és l'última de primera ronda, agafen un jugador contrastadíssim com Josh Hart, recordem, campió fa dues temporades en Vilanova.
Aquest no és el que fa sempre que hi ha l'All-Star, que fa conyes...
No.
Aquest és un altre Hart,
aquest
no?
És Kevin Hart.
Ah, sí, vale, sí. Perdó.
I després Thomas Bryant. Doncs crec que el fet d'aconseguir un jugador... El germà de Kobe, evidentment. L'Arnau avui està aquí per destrossar-me el programa.
Va haver un Brian als Lakers i un Bert als Celtics. Els Celtics també van escollir un Bert.
Sí, sí. I bé, el fet d'escollir a Kuzma, que es veu que el teníem molt controlat, i després a Josh Hart, que sí que és un jugador que la gent coneix i que és NBA ready, no?, que li diuen, 4 anys a una universitat com Vilanova i preparat per jugar en una bona segona unitat dels Lakers, crec que han acabat fent un draft molt i molt bo els de Magic Johnson. Que no està malament per estrenar-se junt amb Rob Pelinka, eh?
Sí, a mi m'ha sorprendre la prèvia que es parlés molt d'aquest possible traspàs de la segona elecció. Mm-hmm. I que al final, aquests dies, ens hem afartat d'escoltar entrevistes tant de Magic com de Pelinka dient que Lonzo és un líder natural, que és un jugador d'aquells que surten una vegada cada 10 anys en el draft, que era una oportunitat que no podies deixar passar. I home, si tens clar...
Home, i el que comentaves, abans de la roda de premsa de presentació, les paraules de Magic són... són o estàs fet de pasta de líder o te caga la pata abajo, eh? No. Perquè ja li diu que espera que algun dia pugui tenir la samarreta retirada al Staples Center, que no li tregui tots els rècords, que ha de ser un equip de playoffs ja la temporada que ve, per tant... Tota la pressió pel senyor Vol, eh?
No, absolutament.
Jo volia comentar el tema de que sí que és veritat que en el programa que vam fer Casero el dimarts... Bueno, el vam fer dimarts, però el vam
dimecres.
Publicar...
Bé, dimarts-dimecres.
Dimarts-dimecres, que jo justament deia en un comentari, tot el que no pensava que passaria després d'això, que veia molt complicat que poguessin jugar junts D'Angelo Russell i Lonzo.
Sí, cert.
Jo deia en aquell programa, però sense pensar que hores després els Lakers farien, per mi, un bon trade. Perquè D'Angelo Russell... Sí que és un jugador que m'agrada, sí que és un jugador que tenia alguna cosa diferent, però és una miqueta bala perduda. Tenia coses rares, el que havia passat amb
Nick Young.
Amb Young, tots els problemes, sí, molt bé, ice in my veins, o com em digui, el que té gel a les venes i totes aquestes coses, però a mi és un jugador que no m'acaba de convèncer, i el que han tret per ell crec que és suficientment bo com per... perquè s'espera de cara l'any que ve.
Al final Magic li va llançar la pollita de dir que era un graníssim jugador però que necessitaven un líder.
No era un líder, està claríssim.
Té una molt bona oportunitat ara també a Brooklyn de fer-se l'equip absolutament seu.
A mi m'ha fet una putada per mi, però bueno.
Sí, jo crec que Brooklyn ha fet un bon moviment, realment.
Sí.
Es poden dir... Jo crec que es traurà la xorra, eh? A Brooklyn directament. O sigui, anirà als 30 per partit i 10 assistències per partit. Però m'estic tirant aquí la piscina d'una manera escandalosa, eh? Però crec que és un bon trade per tots dos equips.
Sí. Sí, sí, sí.
L'únic que t'emportes a Mozgov, però bueno, te'n vas a la franquícia de propietat dels russos, per tant, tots contents. No?
Sí, Lavar Ball.
Lavar no Lavar, eh?
Jo ho he dit abans.
Després parlarem d'ell.
A mi em va deixar una miqueta fred.
Doncs,
m'esperava més.
Doncs Déu-n'hi-do el que va dir, eh? Anem a escoltar-lo.
How good is Lonzo Ball gonna be for the LA Lakers?
Hey, I'm gonna tell you what. Lonzo Ball is going to take the Lakers to the playoffs his first year. Come see me when he does. I have another hat on to say I told you so.
Em sembla és un mite, brillant, és un la segona part que diu que té una altra gorra preparada.
Que diu I told you so.
Ja t'ho vaig dir.
Hi ha una altra declaració que no sé si també la tenim, crec que no la tenim, on compara a Lonzo amb Jesús i fa unes declaracions molt... és que està com un llum. Compara el seu fill amb Jesús i que ha arribat aquí per tenir l'èxit i per triomfar.
Per màgia divina, no?
Que tornarà a estar dues vegades més, va dir, també.
Ah, sí, amb els dos fills.
Jo vaig fer un tuit que el gran triomfador de la nit era Jesus Christ, God, perquè tothom li donava les gràcies. És a dir, pues, és un noi que estaria molt agraït a la nit del draft.
I aquí jo crec que el tercer gran guanyador de la nit, sense tenir una implicació directa
espera,
en el draft...
Espera, abans de marxar els Lakers.
Digues.
El fet de que Paul George no es mogués és una altra molt bona notícia pels Lakers,
sí.
Pel fet de que si ell mateix ha declarat que vol venir el 2018, vindria lliure i, per tant,
no
has de deixar anar ni un Randle ni un 27, com havia sonat, ni un Randle més Clarkson ja el 27... Per tant, de moment, els Lakers, tot i que pot passar moltes coses i passaran moltes coses aquest estiu, segueixen en la idea aquesta d'aconseguir, com a mínim fins ara, a Paul George a canvi de res.
I ara sí, el tercer equip, sense tenir una implicació directa en el draft, tot i que sí que va haver-hi eleccions al mig, Minnesota Timberwolves.
Sí.
S'enduen a...
Sí, s'enduen a Jimmy Butler.
A canvi de res.
Home.
De res.
A mi no m'agrada, vull dir, crec que és baratíssim el que han aconseguit molt. A canvi de Jimmy Butler.
Jimmy Butler, el que encara li queden anys de contracte.
Molt barat.
És baratet.
Chris Dunn,
que és un jugador
ha estat desaparegut aquesta temporada. Tothom deia que li trauria...
És un meló per obrir.
És un meló per obrir, però és un meló gran. Perquè és un meló d'aquests que, ara si no estic equivocat, ja té 23 anys.
Sí, és el quart any, oi?
Va fer 3 anys i per tant ara en té 23 per 24, suposo, i... I bé, és un meló que és per obrir, però no és un meló de 18 anys. Han perdut un any. Recordem que un trade
anys.
Semblant el van posar sobre la taula els mateixos Wall. No, el van, no sé si va ser Chicago, però va sonar aquest mateix trade l'any passat, que Chicago Bulls estava molt interessat en Chris Dunn, i després de veure la temporada que ha fet, sorprèn que se'n vagi Chris Dunn, és a dir, que segueixin interessats en aquest jugador, i sumant el senyor Lavin, que ha tingut problemes de lesions i no ha pogut jugar aquest final de temporada.
I que defensivament sí, no és Jimmy Butler.
I que ha desaparegut, no sabem per què, però ha desaparegut Lavin i els Wolves han començat a guanyar.
I que la lesió de Lavin, si no m'equivoco, era greu. O sigui, no havia estat una lesió tonta. Era en genoll i...
Sí que és veritat que és un jugador que ha ensenyat cosetes que et fan pensar que a nivell ofensiu pot ser un jugador molt important, però sí que és veritat que té moltes llacunes a nivell defensiu. I després, aquesta setena ronda del draft, que a més, acaben escollint un jugador que genera molts dubtes en tots els mock draft, que és el senyor Marketing, no? Markkanen
sí.
D'Arizona.
Lauri, de nom?
Lauri, Marc... Sí, Lauri. És que quan dic Lauri em surt Marketing, no sé per què. Lauri Markkanen.
Una amiga que fa marketing es digui Laura o...
Doncs no, no. Ara així fent recompte
no
de les meves amigues Laures, no. Ara m'he perdut.
Jo, al final...
Un jugador que jugador tirador, jugador molt alt, aquí, però que no agafa rebots, que no té presència interior, que és molt tou, que és difícil que pugui canviar els bloquejos, per tant haurà de millorar molt per ser realment un jugador productiu en aquesta setena posició.
Crec que és la línia que va anunciar Chicago que seguiria a partir d'ara, de buscar un equip més tirador, i si vols buscar un equip més tirador
el que
has de buscar és un jugador com aquest.
Sí, però buscant
un equip més
pots agafar Malik Monk, per exemple, que és el millor tirador del draft.
Sí, sí,
o dels millors tiradors del draft.
És veritat que si tu apostes en un traspàs perquè vingui Lavin, que és un jugador exterior, Chris Dunn,
sí.
Sumes que Dwayne Wade ja ha confirmat que estarà a Chicago, que jo no sé si
ho crec que ho va confirmar abans de saber la cagada aquesta que han fet.
Sí, sí, ara no sé si diria el mateix, eh?
Jo vull fer un comentari. Chicago, per mi, porta els dos últims trades que jo recordo, són per mi dels pitjors trades que he vist mai a la NBA. Un és aquest de Butler, que per mi es regala Butler, perquè Butler és un jugador pel que pots treure moltíssim més que Danny Lavine. Per mi, doncs que de carrer pots treure molt més que aquests dos jugadors, perquè el que dèiem, Dan... Ves a saber com et surt.
I sobretot,
i la Vaina és que pot tornar a la lesió i no ser un jugador ja bo mai més.
Perdonar, no, i sobretot no deixar anar la teva elecció del draft.
Exacte.
Perquè al final
sí, el número 16.
Clar, al final deixes anar la teva elecció del draft, fins i tot.
I a part, recordem, a l'últim Dead Trade Line, que us en recordeu que van regalar a Gibson.
Sí.
I a... No, qui més? A Gibson
i a... McDermott.
I a McDermott. Els regalen per res, també.
No,
per Anthony Morrow... per Payne i per Lauvernier.
Sí,
o sigui,
correcte.
Regalen a dos jugadors que, vulguis o no, per exemple, McDermott és un jugador tirador, si tu vols un equip tirador el pots tenir, i Gibson, que és un jugador que, per absolutament res, perquè aquests tres jugadors que tens no crec que segueixin aquest... Ja dic jo que no crec que segueixin.
Ara tot això tenen overbooking a la posició de base. Rondo, Chris Dunn, Cameron Payne, Isaiah Cannon, Cartel Williams...
Sí, sí.
Tenen un festival de bases dolents a la posició de base. Bé, bases dolents. Bases que per mi no haurien
dolents,
de ser titulars d'un equip que vulgui lluitar per entrar a playoffs a la conferència Est i que vulgui ser un equip decisiu en aquesta conferència. I després per mi hi ha un altre, no sé si és un error, però hi ha una elecció que a mi no em sembla dolenta per part de Chicago, però després ens donem compte que no és de Chicago, que és el senyor Jordan Bell, que va ser decisiu amb els Oregon Ducks a postemporada en el March Madness, que ha acabat a canvi de 3,5 milions a Golden State Warriors, que sense fer res Golden State s'han portat un jugador que li pot donar 10-15 minuts si no li funcionen Damon Jones o McAdoo, per entrar a la rotació de Golden State.
Jo crec que també és un moviment comptant que Sasa Pachulia acaba de contracte,
sí,
que Javel McGee acaba de contracte.
I és un jugador que vam destacar en el March Madness, que era un jugador molt i molt productiu en les seves coses.
Jo aquí l'etiqueta de guanyadors no sé si la...
No és guanyadors, però s'emporten una peça...
Al final has aconseguit una segona ronda.
Sí, però t'emportes una peça que a canvi de res
pots
un jugador que sigui productiu.
Draymond Green també va ser segona, no?
Sí.
Draymond Green també va ser segona.
Sí, sí.
Això...
Potser d'aquí uns anys estem dient que el senyor Bell és més productiu que el senyor Marketing. Qui ho sap?
I a Chicago seguiran sense fer fora a Gar Forman i a John Paxson. Fem una pausa I seguim analitzant aquest draft 2017 de l'NBA aquí a, en aquest últim programa de la temporada a Ona de Sants. Fins ara. Som-hi, de tornada aquí ja 305, programa número 33 de la cinquena temporada, l'últim aquí a Ona de Sants, analitzant el que va donar de si aquest draft 2017 de l'NBA, com us hem dit al principi, en unes setmanes molt atapeïdes, perquè recordeu que també demà tindrem premis, aquesta gala, la primera gala d'entrega de premis, i a partir del dia 1 de juliol, sobre un mercat d'agents lliures, que ja parlarem també en algun programa especial que farem. Molt interessants, perquè hi ha molts noms sobre la taula, s'han confirmat, per exemple, aquesta setmana, sense anar més lluny, els de Blake Griffin i Chris Paul. La gent, sobretot, ha recordat el sarau que van muntar fa dues temporades, diria que era, per mantenir a DeAndre Jordan amb el Banana Gate, recordareu?
Sí, i tant, mític.
I bé, i al final igual poden marxar tots dos.
A veure si ara hi ha un Pineapple Gate.
Ja veurem la pinya. Aviam què passa. Del draft, hem parlat de guanyadors, hem parlat sobretot del que va fer Sacramento, del que han fet els Lakers.
Filadèlfia també seria un guanyador, que no n'hem parlat, s'emporta el número 1, i després algun altre moviment interessant, també. Un bon draft dels de... S'emporten el jugador, per cert, de Gran Canària. Aquest sí que no me'l facis dir, eh? Anzeg Pasecnics.
Pasecnics, sí.
Pasecnics. Jugador interessant. Molt verd encara, eh? però per què no?
Molt
un jugador molt llarg, que potser en un futur és el company de pintura de Joel Embiid.
Veurem, però jo crec que ja sí que l'any que ve se'ls ha d'exigir als Sixers que comencin verdaderament el seu projecte.
Sí, el seu procés.
El seu procés ha de...
El procés està en marxa ja, eh? Ja,
ja el que va començar... Ha finalitzat, no?
Sí. I ara ja toca un altre procés, el procés guanyador.
Veurem què passa. Hem parlat també de Warriors, amb aquest pic de Jordan Bell. Què més us deixa el cos d'aquest draft?
A mi una cosa que semblava evident, que és que Phoenix seria també un guanyador d'aquest draft, perquè agafen una de les peces més contrastades d'aquest draft, com és Josh Jackson, que havia sonat fins i tot del número 1 en segons algun draft durant tot l'any. I a més s'emporten un jugador físic, un jugador exterior que pot defensar. Parlàvem a la guia del draft doncs d'això, no? Que necessitaven una mica de suport defensiu perquè eren la tercera pitjor defensa de la passada temporada en quant a defensive rating de l'NBA, i s'emporten un jugador que els ajudarà en aquesta faceta i en la faceta ofensiva. Una perfecta combinació per estar al costat de Devin Booker.
Aspecte positiu, ja està.
I després... Feia anys que els Mavericks no s'emportaven cap lottery pick. S'emporten a Dennis Smith, un base que ells mateixos havien declarat que l'esperaven en aquesta novena posició, si no estic equivocat, i que després de que Nova York s'emportés sorprenentment, o no ho sabem, però a mi em va sorprendre, sincerament, a Fran Ntilikina.
Nom també complicat de dir,
bé, millor.
Que venia, per cert, que va aparèixer el draft i es va marxar i se'n van a jugar el cinquè partit amb Estrasburg de les finals de la Lliga Francesa. S'emportaven aquest base i ells van poder escollir a un Dennis Smith que li ha passat una mica el mateix que li va passar al senyor Harry Giles.
Harry Giles.
El que ara no em sortia el nom, dic que tornaré a canviar-li la primera lletra, doncs no. Que també estava en el top 3 d'aquest draft abans de que tingués lesions al high school i després de les lesions ha baixat fins a aquesta novena posició, i és una altra aposta que pot sortir molt i molt bé per l'equip de Carlisle.
Ara després us explicaré una petita curiositat amb aquest número 9 per Dallas. El Pau ja sap de què va, però, sí. Però després us l'explicaré, perquè ho podreu comprovar per Instagram, que ha sortit efecte.
Sí? Veurem.
Doncs...
Ara no ho tinc controlat. Millor, millor.
Sí, jo sí, jo sí, però és curiós, eh? Em va agradar la història. I tema perdedors també, no sé si voleu...
Chicago, ja n'hem parlat.
Hem parlat de Chicago.
Però perdedor, eh? Sí.
Jo t'he de dir que he posat a Boston com a perdedor. Per això li preguntava abans a Alejandro a l'inici del programa, que ell em deia entremig, no? Entremig de guanyadors i perdedors.
Aquí sembla que heu castigat una mica més l'immobilisme, no? Per
sí, l'immobilisme i una altra vegada ell destacava, l'Alejandro destacava que ell confiava molt en Danny Ainge i aquest immobilisme, però és que en algun moment han de donar la passa endavant, perquè si ja parlàvem que en el trade deadline de Marcus Cousins li havia sortit molt i molt baratet als Pelicans, sí. Doncs ha passat el mateix amb un jugador que han estat darrere d'ell durant tots aquests últims mesos, com és Jimmy Butler, perquè realment, si Boston no és capaç d'igualar l'oferta que oferia Minnesota, o és que Danny Ainge no el volia, o és que no s'ha mogut lo suficient, crec jo, eh?
Bueno, segurament sí. Era aquest número 3.
Jo crec que els equips...
Segurament també... incluïa aquest número 3...
Sí,
però draft i no volien.
A l'hora de negociar, sí. També és veritat que jo crec que els equips són conscients de que tu tens coses que són molt
sucoses
i al sí. Final...
Clar, home, però és que si canvies a Chris Dunn per Zach LaVine i un número 7, tu has de poder una oferta que no impliqui el número 3 amb la teva plantilla, que igual li costa oferta, Pau.
Jo ho tinc claríssim. Danny Ainge hauria d'haver vist aquella tarda Step Up i va dir, jo vull Tatum. I es va quedar amb Tatum, ja està,
no, a mi l'elecció de Tatum em sembla molt i molt bona, és dels jugadors que més m'agrada d'aquest draft i més NBA ready, és a dir, que podrà posar a jugar directament ja des del minut 1 Brad Stevens i que pot ser una dupla molt bona amb Jaylen Brown, per què no? I són dos jugadors que, per cert, em sembla que si no estic equivocat els veurem tots dos a la Summer League.
Sí,
perquè Jaylen Brown
però...
comentava que...
Però està interessant, també. Vull dir, sí, sí. Al final aquest inici de juliol estarà maco també amb la Summer League, perquè està Markel Fultz també, estarà per allà amb Filadèlfia. Vull dir, serà maco, serà interessant.
Una Summer League on Esonia triomfava.
El què?
Una Summer League on fins i tot Esonia triomfava.
És que no havia entès.
Feia highlights.
Esonia era un jugador que apuntava moltes maneres.
Esonia havia tingut partidassos al Barça, també.
Sí, sí.
És que representava va ser... una estrella europea i s'ha quedat en europeu.
Temporada important.
També sí, sí, temporada per important per...
Per tornar a Europa.
Per tornar a Europa i després un altre perdedor, però no per... És a dir, també una mica en la línia Boston de l'immobilisme, és el tema d'Indiana, que podia haver aprofitat per buscar recanvis a canvi de Paul George, sabent que no continuaria la temporada vinent, i no va aconseguir fer cap trade implicant en les primeres rondes de draft o aconseguint jugadors interessants, com ja havia sonat, per exemple, el cas dels Lakers, amb Julius Randle i un parell de picks, o Julius Randle, Clarkson i el pick 27.
Molt dolentes han de ser les ofertes perquè no puguis treure ni un pick alt per Paul George.
Sí, és que sembla clar que Indiana s'ha de moure, perquè és que o es mou també... i aconsegueix alguna cosa, o es queda l'any que ve sense Paul George i sense cap altra cosa.
També és veritat que juga molt el factor que tothom té clar que Paul George vol anar a Los Angeles, sí. I que ho ha dit directament a l'equip. És a dir, és una carta que juga molt en contra dels Pacers. Per què? Perquè si arriba a Boston, el que deia Alejandro, Boston no farà el burro i se l'emportarà un any perquè després se'n vagi als Lakers.
No, està clar.
Gratis. Boston no el renovarà per dues temporades i un altre opcional quan sap que el desig de Paul George és anar a Los Angeles. Aquí l'única por que tenen Los Angeles és que vagi un equip precisament com Boston, que li agradi la cultura de joc i la cultura d'equip i d'entrenos que hi ha allà, i si vulgui quedar, però has de confiar molt en el teu staff i en el teu entorn com per poder fer convèncer un jugador que sembla que té les idees molt clares de cara a 2018.
L'únic que ho faria seria Chicago. Te'l regalaria, sí.
No, l'únic que ho podria fer és el cas, s'ha parlat dels Cavaliers, doncs per donar aquesta última oportunitat, no, per tornar a lluitar per aquest anell. Una bella sessió.
Tampoc ho vam parlar, però déu-n'hi-do l'enrenou que tenen també, ara que el seu GM, Adrian Griffin, no seguirà.
David, no? Adrian?
David?
David.
Diria que és David, sí.
Has dit Adrian?
Sí, doncs se m'ha... Perdó.
És que potser ho va anunciar...
No som l'únic que m'equivoco amb els noms, eh? Queda clar que...
No sé per què ha dit David Griffin.
Perquè potser ho va anunciar...
Estàs en modo vacaciones, eh, Pau?
Adrian Wojnarowski...
Adrian era un exjugador.
Adrian Wojnarowski, potser t'estaves confonent...
Sí, estic... No sé. Necessito també jo vacances, eh?
Segur, això tots.
Es confirma. Déu-n'hi-do. I una altra història de la nit... deixant ja de banda guanyadors i perdedors, va ser aquest possible trade de Kristaps Porzingis. El nom de Kristaps Porzingis, després de completar els seus dos primers anys de la Lliga, sembla que Phil Jackson té clavada la daga molt endins de que Porzingis se saltés al...
a l'exit meeting.
Sí, sí, les entrevistes de final de temporada. Perquè em sembla espectacular.
M'està sorprenent a mi... M'està sorprenent el tema de potser una miqueta rancúnia, no? L'estic veient,
sí,
en general.
I declaracions bastant clares de que li és igual si se'n va o no a Phil Jackson.
Pues que li és igual el tema de Carmelo... Bueno, de fet, no li és igual, el vol fora directament...
Jo crec que el tio està allà com si fos
un
jubilat.
Topo, no és un topo que està intentant destrossar
des de dins,
dins la franquícia? No, us imagineu?
Caballo de Troia, eh?
Caballo de Troia que està des de dins intentar-se carregar una franquícia que ja estava bastant carregada abans que arribés.
No, Porzingis, dins, home.
És que, a més, diu, tothom va fer unes declaracions com dient... Sí, tothom sabem que és molt bo, però no, però a vegades hem de pensar més en la franquícia que no en un noi de 20 i pocs anys.
Jo vaig notar molta rancúnia amb el tema de l'entrevista. I més quan han sortit ara informacions que no entenc, que volen renovar Rose, i tenint en compte que Rose al final s'escapa d'un partit directament.
S'escapa d'un partit i acaba lesionat una altra vegada, no? Que també potser jugarà a la Lliga de Cadira de Rodes.
Vull dir, semblava que tots teníem clar... O tots hem demanat... El tema de Carmelo, al final, per una qüestió generacional, doncs, home, jo ho puc arribar a entendre. Sí. Però si tens la peça substituta, que és Porzingis, que tots reclamaven més importància per Porzingis, més responsabilitat, així que d'entrada tu vulguis carregar... També Phil va dir que buscaven ofertes molt concretes per Porzingis. Sí. Molt bones.
Clar, sí, potser no les tindran.
Home, Porzingis dels Celtics no estaria gens malament, eh?
Veurem quin impacte té també en l'agència lliure. Perquè ara, déu-n'hi-do, aviam quins jugadors volen anar allà a jugar.
Una mica de mandra,
veient el panorama que hi ha.
A més, a jugar al triangle, que recordem que els workouts del draft, exercicis sobre el triangle, eh? Interessant, si més no.
Criticat pels propis jugadors, a més.
Sí. Allà hi ha un merder...
Per cert, creieu que abans de marxar una mica del draft... Creu que Ricky Rubio és un dels guanyadors o dels perdedors de la nit?
Guanyador claríssim.
Jo, no ho hem dit, no sé si ho heu dit vosaltres.
No, però és que jo no tinc clar que el seu futur sigui a Minnesota.
A mi el que em genera certs dubtes del traspàs de Butler és que segueixen sense joc exterior. I segueixen sense un tirador.
Sí.
Al final aquí és el que puguis...
Home, Butler és més que un tirador, un anotador... Sí. Però
necessita,
sí que pot llançar de fora.
Necessita molta bola, també.
Sí, necessita molta bola, que és potser un dels problemes que pot tenir en compartir pista amb Ricky Rubio. Però a mi se n'ha parlat, d'això, dels problemes que pot tenir perquè és un jugador que necessita molta pilota i Ricky Rubio també necessita pilota. Però també es va parlar molt de que Kevin Durant necessitava pilota i ha arribat als Warriors i no ha necessitat per res de pilota. Vull dir que són extrems, eh? Sí. Són extrems de com s'adapta cadascú al sistema. Veurem quina és la progressió de Ricky Rubio, perquè recordem que al final de la temporada és molt i molt bo. Si al final de la temporada que fa Ricky Rubio el fan un equip de playoff, estem parlant d'All-Star.
Sí, sí. I també serà important que comenci bé la temporada que ve, perquè si no tornarà a estar una altra vegada en la llista de possibles traspassos, i que Minnesota comenci bé també. Uh-huh. Però bé.
Sí, veurem què passa amb Ricky Rubio, perquè segur, estic convençut, i això crec que tothom estarà d'acord, seguirà estant en els rumors de ser traspassat durant tota l'agència lliure, crec jo, eh? A no ser que surti el primer dia al GM i digui, escolta, a Ricky Rubio ens el quedem, és el nostre base del futur i és el que ha de liderar junt amb Butler, Towns i Wiggins aquests Wolves cap a donar aquest pas endavant que sembla que han de donar des de fa anys.
Absolutament. Què més? Un últim anècdota, perquè va ser un draft una mica surrealista. Ens hem explicat el tema de Mark Tatum, el que li va passar amb els Picks. Ara l'Arnau ens explicarà el deluxe el que va passar amb Mark Cuban, però l'altre dia Rich Cho, que és el general manager del Charlotte Hornets, estava presentant a Malik Monk i a l'altra elecció de Charlotte. I escolteu el que passa.
I'd like to... Welcome to the Hornets family, Malik Monk and Dwayne Wade. We're sorry, Malik Monk and Dwayne Bacon.
I la cara de... No, no veieu l'Aitor, però està posant la mateixa cara que el jugador.
És brutal, la cara. És de... What?
Sí, sí, tan confós amb Dwayne Wade, eh? Déu-n'hi-do, ja li agradaria.
Podria haver dit Dwayne Johnson, no?
També,
Dwayne
la
és
roca.
La Roca, no?
The Rock.
Sí, sí, la veritat és que el vídeo és molt catxondo perquè la cara és realment de...
La cara és de meme.
Sí, i també la cara de, del senyor Chow, es diu?
Cho.
Richo. També vaya nombre, nene. també és curiosa perquè és en plan tierra trágame i es comença a partir, que dona gust.
Va, doncs amb aquest apunt una mica més graciós, anem a fer també la nostra ració de safrets d'avui, va.
Shake, 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 senyora, shake your body line. Shake, 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 senyora, shake your body line.
L'altre dia, i ara... Ara em balla una mica el cap, eh? No sé quin programa era, però m'ha fet molta gràcia, anècdota absolutament tonta. Programa Joc de Cartes, no sé si...
Oh, sí, molt fan, molt fan.
El del dijous, Shake, senyora.
Sí, correcte, shake, senyora. Correcte. Shake, senyora, quan va sonar?
Mira que el vaig veure i no el recordo ara amb el...
El del dijous, sí, sí.
Sí, sí, amb el dels senyors així empresaris importants, el germà Iglesias, de cafè amb
sí,
el Messi...
I la pobra noia...
El cau...
La pobra noia que estava més perduda allà.
Pobreta, sí, sí, sí.
Les croquetes.
La tàctica, per cert, la tàctica de la veterania, que la pobra noia la van votar però pels terres. Estava tot parlat, no,
això,
Pau?
Això ho podríem comentar un altre dia, no?
Experts... Els nostres oients segur que veuen Joc de Cartes.
Tu vas a després, a Fora de Carta, no?
Quan és... A Fora de Carta només vaig veure el dia que... No sé si va guanyar, sí, un xino que hi ha a Horta, em sembla, que
sí,
li deia, toca'm el pelo.
Sí que va guanyar, sí que va guanyar. Sí, sí.
És igual. No. Va aparèixer...
Menys delirants.
Era un xinès que anava amb els pelos un rotllo erizo, saps? I va sortir allà i em sembla que és la Daniela Blume, li diu, ¿te puedo tocar el pelo? I diu, sí, sí, li va tocar el pèl. I el tio li va ensenyar el paquet. Bueno, li va dir, toca'me este també. I va dir, això ja és... O sigui, és surrealista. Too much. Too much. I allà va estar la tele. Mentira.
Bé,
però bueno.
Aquí l'apunt, sí, senyora. Dit això... crònica en rosa, cosetes del draft, sucoses, interessants, no?
Sí, va carregat. Hi ha cosetes del draft i cosetes no tant del draft. De fet, del draft crec que només hi ha una, però...
Molt bé.
Sí, un parell.
Alguna podem relacionar.
De fet, tres. Dos les podem relacionar i una és directament amb el draft. La que us comentava abans, que era el que havia passat amb Dallas Mavericks i aquest pick número 9, és que Mark Cuban va prometre que acomiadaria qui li filtrés el pic a Wojnarowski, a Adrian Wojnarowski. Què va passar? Si mires el Twitter d'Adrian Wojnarowski, ell no va encertar, no va escriure cap tuit dient quina elecció feien de les Mavericks. Passa del 8 al 9. Hi ha un retuit d'un altre periodista...
Del 8 al 10.
Del 8 al 10, perdoneu. Fa un retuit d'un altre periodista, però ell directament... No fa el tuit.
D'aquí? De qui és l'altre periodista?
Shams Charania. No,
que és,
no tinc...
és el que treballa hand-to-hand amb Wojnarowski. També és de Yahoo.
Però bueno,
però tampoc sabem si el va fer just abans del pic o no.
Sí, és just abans.
Aquí el tema és si hi ha una part que pots controlar, que és la part de les Mavericks, però hi ha una part incontrolable també, que és l'agència del jugador. I al final la pròpia gent li pot filtrar
aquí tal,
sí, perquè normalment els equips acostumen a trucar als seus jugadors un minutet abans de ser escollits per avisar-los.
Bé, doncs al final ningú...
Al final ningú sembla que no. A veure, potser el mateix Wojnarowski ho va fer perquè ningú sortís acomiadat. Però bueno... L'anècdota està aquí.
Això està bé, perquè si és Mark Cuban i hi ha algú del front office que no et cau bé i està a dins de la draft room, ho filtres tu i dius que és ell i ja està. A la fora.
Sí, sí.
No?
Va, i ara una pregunta per l'Aitor.
No, pregunta
abans, perdó, que green room és on estan els jugadors.
Sí.
És draft room.
Sí.
Aitor,
aclaració aquí.
Qui creus que és un nou Big Baller? Qui creus que s'ha afegit a la Big Baller brand?
Però això... The Game, no,
no
The Game.
No és Markel Fultz.
Ja, jo ja ho sé perquè ho tinc aquí. Ah. Però el nostre amic Panda's Friend, no?
Exacte, Meta World Peace. Peace. Meta World Peace, perdó.
Ron Artest.
Ron Artest, Panda, Friends o 20.000 noms que ha tingut aquesta locura de persona. Doncs va pagar $700 per les bambes signades de l'Onzo.
Les que portaven, bé, les que portava, el model que portava, que és el seu Lonzo Ball amb els colors dels Lakers, si no estic equivocat.
Exacte, recordeu que hi havia unes que valien 500 només amb les bambes, amb la signatura eren uns 200 més, i a sobre amb leds ja eren el doble. O sigui, ja eren 1.000.
Bones crítiques, he vist el que ha rebut aquesta versió Lakers, de les bambes.
Sí.
Preu a part, bé. Però que deien que la combinació...
A mi ja poden ser molt còmodes perquè a mi em semblen horroroses. I mira que m'agraden les sabatilles, però no m'agraden gens. Com a model no m'agrada. La meva opinió és aquesta.
A mi tampoc. Metabolpís...
I és una opinió experta, Pau. O sigui, no... que és broma, broma. Però no, no m'agraden. Estèticament no m'agraden.
No, el que dèiem, Metabolpís ho va posar al seu Instagram, va penjar una foto on se les havia comprat, on posava tota la compra i posava thank you, Meta. I, la gràcia la va fer. I les altres notícies també del draft, òbviament, estan relacionades també amb la família Ball, perquè la frase que us he dit abans, que ara buscant l'he trobat, és que LaVar Ball, després de ser escridassat pel públic d'allà del draft, va dir: Jesús i Zeus em van dir que l'Onzo jugaria als Lakers. O sigui, us imagineu quina bogeria de persona que creu que parla amb Jesús i amb Zeus?
Va agafar la gorra i la va tirar, també.
No estan ni relacionats.
És tot un personatge i s'està creant el personatge. Ara, és innegable que el tio ha aconseguit el que volia, que és estar en totes les portades, fer visible tant a Lonzo Ball com als seus dos germans, i és una màquina, ens agradi o no, de màrqueting dels seus fills. Això és innegable, crec jo.
És una tendència que jo crec que també les marques hauran de controlar, de cara als, sí, sí, als pròxims anys.
Però a nosaltres ens va faltar això, que pugés a l'escenari, que fes alguna... que saludés ell.
Jo crec que al moment... El teu fill l'acaben d'escollir, i abans que faci l'entrevista l'Onzo per l'ESPN, la fas tu?
Sí, sí.
Aquell home que treballa per la ESPN, que sembla que estigui masticant tabac tota l'estona.
Que, per cert, hi ha més coses també de
l'Avar. Això. Aquesta no la té apuntada.
Aquesta no la té apuntada.
Però potser la sé,
On creus, on veus tu a l'Avar Ball?
On et pega més?
Apareixent d'aquí poc. A quin espectacle, a quina bogeria nord-americana dels Estats Units, que no té ni cap ni peus, que és tot molt teatre, veus apareixent a l'Avar Ball, fent el burro, saltant de cadires...
Que hi ha dues divisions, una que és blava i una altra que és vermella.
Que sortia 4, que...
Humor amarillo.
No.
Ah, no, el The Ultimate Warrior, una cosa d'aquestes. No.
Això era LeBron amb la samarreta.
Ninja Warrior.
Que semblen el boxa, però no és boxa.
El wrestling, si el això wrestling. Ho havia vist. És que ho he vist, però ara no sé, no ho acabo de lligar.
Doncs,
el wrestling, sí,
exacte, la WWE... sembla que està treballant perquè LaVar Ball aparegui al pròxim Raw, a la pròxima batalla.
El Raw,
a l'After. A Los Angeles, a la propera setmana, estan intentant que fitxi, que faci l'aparició, farà el paperina, farà una miqueta de teatre, una miqueta de...
Pues, li va com a ella.
Li pega molt.
Recordem que Donald Trump també fa uns anys va sortir a la WWE, o sigui, és...
Estàs dient que LaVar Ball serà el president dels Estats Units en 15 anys?
Capaç. Mira, jo de tot això ja m'espero qualsevol...
La predicció boja de 305.
I els seus fills, evidentment, un secretari d'Estat, l'altre de...
De defensa,
l'altre de relacions internacionals, sí, sí.
Si és que no triomfen amb el bàsquet, qualsevol cosa. Una notícia més així que no teníem controlada. Caldwell Pope suspès, sí, per conduir ebri. L'han pillat conduint...
Sí, el van declarar...
Suspès de què? Matemàtiques o...?
Sí, no, suspès dos partits. Es perdrà dos partits quan comenci la temporada que ve amb els Pistons. I això, doncs, va ser...
Va jugar a Luke Kennard. El tirador de Duke.
El van pillar el passat mes de març, però bueno, la sentència ha estat ferma ara i això, se perdrà els dos partits perquè doncs, ha estat declarat culpable per conduir sota els efectes de l'alcohol al vol de Quad del Pop. I òbviament, qui no, TMZ Sports va filtrar la notícia que tant ens agrada.
Home, doncs si un dels dos primers partits és a casa, serà una putadeta pel Caldwell Pope, perquè si no vaig equivocat estrenarà en pavelló.
Sí, però vaig llegir l'altre dia, no m'hi vaig fixar detingudament, que estan tenint problemes amb no sé quina llei pel trasllat al nou pavelló.
No, això
tampoc ho he controlat. No està llest per principis de temporada.
Va, és una cosa molt típica de les construccions i les licències.
De Detroit, no?
Sí, de Detroit.
I anem amb les últimes dues. Per mi un tuit espectacular.
Ojo, joc de cartes de fons.
Que és el que havia estat entrenador personal de Jimmy Butler.
Aquesta és boníssima.
Que fa un tuit, per mi és brutal.
Sí, fa una comparació una mica passada de voltes.
He conegut traficants de droga amb més moral que el mànager dels Bulls.
Quedem-nos, jo crec que ens hem de quedar amb la part de que ha conegut traficants de droga.
Home, òbviament. Si ets entrenador home, personal, tio, segur que has conegut molts.
Sí, vale, que aquí et passes amb Gar Forman. Però és que tela, el que...
Sí. Aquí,
no,
aquí el tema és que segurament aquest home visqui a Chicago.
Sí, sí, per no? això...
Sí, sí. I que potser algun dia hagi d'entrenar algun jugador dels Bulls. Potser està tancant portes ell mateix.
Bueno,
a no ser que se'n vagi directament amb Jimmy Butler a viure a sí, Minnesota, sí. Però...
No, és entrenador personal, eh?
Sí, és entrenador personal, però si, ets...
si fos assistent Travel ja estaria
Gaines,
fora.
Es diu. No, Travel Gaines.
No m'has entès. És entrenador personal, però normalment els entrenadors personals, tot i ser personal, ja, acostumes a viure a la ciutat. No, però no treballar pel club, sinó que acostumes a viure a la ciutat i acostumes a treballar amb altres jugadors de la plantilla. No vol dir això... que siguis part de la plantilla.
Jo crec que és una persona del cercle de confiança de Jimmy Butler i que,
sí,
que es
però...
veurà cap a Minnesota.
Sí, sí. A veure, sí. El que vull dir és que moltes vegades aquests entrenadors
sí,
personals
jugadors, sí.
comparteixen sí.
I entrenen a més jugadors. Que no sigui d'estranyar que pugui que estigui
aquest
entrenant
no.
algun de Chicago.
Aquest cas no, perquè és personal seu. Ara estava llegint de que ell es troba a París amb Jimmy Butler, que en aquests moments es troba a París.
I Wade,
exactament.
I hi ha molta gent, hi ha Whiteside
també
estava molts, Harden.
Harden i Ibaka, que a Instagram sortien Ibaka
no sé,
i Harden
aquí,
una mica tocadets en un sofà d'una discoteca.
Que Adidas té molt a veure, eh? Estaven aquí a Barcelona fa poc i ara que a París.
S'ha mostrat,
i la
doncs,
publicitat aquí. Eh?
Molt i molt enfadat, a veure com acaba això, però part de raó en té, eh? Tots en part de... No, jo no conec molts traficants de drogues, però que no té una bona cultura NBA. No, estic d'acord.
I l'última?
L'última. Kevin Durant. Us l'imagineu amb una gorra i un cupcake a la gorra?
Amb un dad hat, eh?
Us imagineu?
I seguint el beef ja de l'any passat, eh?
Exacte.
Recordeu que tot plegat ve del... l'any passat, ara farà pràcticament un any quan
sí.
ell anuncia que se'n va als Warriors, Russell Westbrook puja una foto a Instagram amb uns cupcakes. Era el dia de la independència dels Estats Units.
Sí, perquè era com una manera despreciable que li deien a Kevin Durant, allà que deien que era molt tou, que doncs, és una frase que ve de Kendrick Perkins, que doncs, això que era massa tou per ser un campió de veritat. I recordem que quan aquest any Golden State visita Oklahoma City, tothom va disfressat amb samarretes de cupcakes, fins i tot hi ha una mascota que és un cupcake, o sigui, és espectacular la de cupcakes que apareixen allà. Doncs ell, després d'aconseguir l'anell i aguantar totes aquestes crítiques durant mesos i mesos i mesos, i a sobre doncs, aconseguir el seu objectiu, pues, se n'ha rigut una miqueta i ha aparegut amb una gorra. Recordem que no és el primer, el mateix Stephen Curry i Draymond Green, si no m'equivoco, després del partit apareixien amb la samarreta del cupcake
sí.
que tota l'afició d'Oklahoma portava. O sigui que sembla una broma que els ha fet gràcia, com a sobre ha acabat bé, perquè si hagués acabat malament, dubto que s'hagués posat aquesta gorra.
Aquesta estava customitzada amb una esposa de cirera.
Amb un anell a dalt.
I un anell de...
Un anell de campions a dalt, o sigui, una bona customització, però estarà content el bo de Kevin.
Bé... Doncs això és tot el que tenim, no?, de safreig. Recordar-vos sí. que no ho hem comentat abans a la tertúlia, ho hem passat així per sobre, demà hi ha els premis. Bé, demà, no?
Molta emoció, per aquests premis. Sí, no dormo per aquests
premis. D'aquí 24 hores, perquè ens fem la idea.
I el que ha començat avui és la Big 3.
A les, sí, el 3x3. A les 3 de la matinada, aquesta primera gala de premis, serà retransmesa per la TNT.
Ens quedem desperts, no?, per veure-la.
No, jo aquesta...
aquesta me la pierdo.
Em sap greu, però no. Perquè és a partir de les 3 i perquè, a més, donen premis per tot. Estilisme, millor assistència, millor...
Sí, sí,
per millor... Per mi, jo faré una crítica, crec que s'hauran de replantejar aquesta gala, perquè per mi una gala ara, després d'haver passat el draft, les finals, sí, no té cap sentit.
A més,
no té absolutament cap sentit.
Hi ha un tema que és que tu li donaràs ara mateix l'MVP a Russell Westbrook, quan la sensació és que l'MVP és Kevin Durant.
Exacte.
Sí.
La sensació que tens al cos, tu, a la teva ment, és que encara estàs flipant amb les finals de Kevin Durant.
Sí, 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 està com desfassat. És tot desfassat.
No.
Exacte, és tot
el Russell, moment... Russell Westbrook, que és l'MVP de les Instagram Stories i de l'Snapchat de l'últim mes, això sí, eh? Sí, ja t'ho asseguro jo. És, perquè ha fet cada vídeo més...
xorra.
Més xorra que...
O amb la xorra.
Que ha de ser l'MVP, sí, però... és que...
Crec que s'ho han de replantejar. Crec que és una cosa que... No, tampoc em semblava bé com ho feien abans, que era també anar donant... Doncs cada setmana o cada X temps li donaven el premi a un jugador. Ho haurien de fer tot concentrat, però abans que es juguessin els play-offs. No sé, no és molt temps tampoc ja, però abans, perquè és que ara...
Al final...
Han passat 2 mesos i és que jo no me'n recordo ni... qui era el millor entrenador ni qui...
Jo crec que tu pots, per exemple, allargar els play-offs, és a dir, començar els play-offs uns dies més tard
i fer això.
És a dir, si la temporada regular s'acaba un dimecres, normalment, tu pots tenir aquell cap de setmana per entregar els premis i els play-offs els comences el dimecres següent.
Sí.
I al final dones una mica més de descans.
Però bueno, a veure com els hi va i potser veuen que és un fracàs absolut i decideixen canviar-ho. Veurem.
Sí, sí, ja veurem el que passa. Bé, nois, ara sí. Gràcies. Tanquem aquí temporada a Ona de Sants, però ens seguim escoltant al nostre iVoox i iTunes.
Un dels caseros farem, no?
Farem, sí, sí. Jo crec que una mena de post-premis prèvia d'agència lliure caurà segur.
Perfecte.
Apa, que vagi bé.
Ens escoltem.
Adeu.
Vinga, marxem. I'm coming home, I'm coming home, tell the world I'm coming. Doncs això, nosaltres tanquem aquí el programa número 33 de la cinquena temporada a Ona de Sants Montjuïc, l'últim que fem aquí en aquesta casa. Agraïm també l'oportunitat que ens han donat per segon any consecutiu i recordeu que tenim aquesta entrega de premis a l'NBA Awards demà a les 3 de la matinada. Que vagi molt bé, adeu-siau! I never felt so strong, and I'm feeling like there's nothing I can't try. And if you with me, put your hands high. You haven't lost a life before. Hey. This one is for you, me, put your hands high. The dreams are filled to rise.